Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Segur que molts de vosaltres amb un somriure d'orella a orella, perquè molts sortiu de la feina per marxar de pont. És que avui tothom feia la mateixa pregunta. Marxes de pont? Marxes de pont? Bueno, afortunats aquells que fan el pont i també afortunats els que ens quedem a treballar en el que ens agrada, perquè ja saps que la ràdio no para, estem 24/7 donant-te la bona informació i l'última hora del dia. Avui en aquest programa de la Linterna COPE Catalunya i Andorra, per ser rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, parlarem d'Hisenda, però tranquils, que no passa res. Amb Hisenda no passa res si no has d'amagar absolutament res. Però parlarem d'Hisenda i d'alguna de les seves caselles en concret. La número 105 és la casella que molta gent i cada cop més està marcant perquè és la casella que pertany a l'Església. Uns diners que es destinen a l'Església, és a dir, un 0,7% dels teus calés van a parar a l'Església. Avui volem saber exactament on van a parar aquests diners, què es fan amb ells i per què ha augmentat el número de persones que cada cop més marquen aquesta casella de la declaració de la renda, la 105, la d'ajuda a l'Església. Ens ho explicarà el company Sergi Tor i també parlarem amb el Lluís Miguel Luna, que és el secretari de Presidència i cap de comunicació de Càritas Catalunya. Tot això i més a la Linterna de COPE, però abans, a què vols saber el temps que farà demà? Sí, sí, tu que vas de pont. Doncs, escolta.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, doncs, dijous serà un dia assolellat en què ja ni tan sols apareixeran pràcticament les nuvolades de tarda. Sí que aniran circulant algunes bandes de núvols alts i mitjanes a les comarques de Ponent i de l'Ebre. Notarem com la temperatura comença a pujar tant a primera hora com al centre del dia. Tindrem mínimes que no baixaran dels 16 o 17 graus a la Costa Daurada o de Barcelona i màximes que, atenció, es podran acostar als 28 o als 29 graus a Ponent. Importantíssima avui perquè s'està fent o duent a terme l'operació sortida. Hi ha un munt de cotxes ara mateix a les carreteres. Demanem precaució i volem saber quina és la situació hores d'ara. Per això connectem amb el Servei Català del Trànsit i ens ho explica la Lorena Moreno. Bona tarda, Lorena.
Hola, bona tarda.
Intentem ara escoltar la Lorena. Què tal, Lorena? Bona tarda.
Bona tarda, és el Servei Català de Trànsit. A aquestes hores, en aquesta operació sortida de l'àrea metropolitana, des de les 3 que va començar aquesta operació fins a les 6 de la tarda, han sortit 97.000 vehicles, el que és un 20% dels que n'hi havia previstos. A aquestes hores destaca la C32, on encara hi ha retencions de 5 quilòmetres per un accident en aquest tram d'Argentona a Mataró, en sentit Barcelona, amb un carril tallat, i també complicacions en el trànsit a l'AP7, amb 5 quilòmetres de retenció en el tram de Cerdanyola del Vallès, amb Sant Cugat, i també destacar aquestes hores, com és habitual, les rondes, on hi ha trams de retenció de 5 quilòmetres, tant en sentit Llobregat com en sentit Trinitat. De moment no cal destacar cap incidència extraordinària i demanem molta prudència a les carreteres. Això és tot pel moment des del Servei Català de Trànsit.
Doncs hem pres bona nota, ja ho dèiem a l'inici. Precaució, i ja saps que sempre la ràdio és la millor companyia. Gràcies, Lorena, des del Servei Català del Trànsit. Ara i aquí, en aquests moments, comença la Linterna. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Cataluña y Andorra.
Si te preguntáramos sobre el trabajo que hace Cáritas, seguramente pensarías en la ropa, los alimentos o la lucha contra la pobreza. Pero Cáritas es mucho más que eso. Damos respuesta a problemas como el acceso a la vivienda, la falta de empleo, la soledad no deseada o las desigualdades en la infancia. Si quieres conocer todo lo que hacemos, visita caritas.barcelona. Cáritas, más de lo que crees.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia realizamos apertura de puertas, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El període de la presentació de la declaració de la renda. D'una forma voluntària, els contribuents poden marcar la casella 105. Aquesta casella destina el 0,7% de la quota íntegra de l'IRPF al sosteniment econòmic de l'Església i a tota la funció social que fan. Això no representa que ni que hi hagis de pagar més ni menys. Sol és la decisió voluntària d'on vols destinar parts dels teus tributs. Segons dades de la Conferència Episcopal Espanyola, l'última campanya de la renda que va tenir en compte l'exercici fiscal de 2023, l'Església va batre el rècord recaptant 382.437.998 milions d'euros de la casella de l'IRPF, la qual cosa implica un creixement del 23,6 milions d'euros, és a dir, un 6% més. El nombre de declaracions que van marcar la X a favor de l'Església en la seva declaració van ser 7.839.984, fet que suposa un augment de 208 18.841 respecte a l'any passat. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
La tasca a les parròquies és molt intensa, això ja ho sabem, i avui a migdia a COPE Catalunya i Andorra hem conegut el treball de la parròquia de Lleida de Sant Ignasi amb la Sandra Domènech. Arrel Sant Ignasi s'ocupa i es preocupa, Sergi, de les persones sense llar que hi ha a la ciutat de Lleida.
Sí, i és un bon exemple de la feina sempre invisible i moltes vegades sense reconeixement de la feina de les parròquies que es fan a tots els barris de ciutats i municipis de Catalunya. Arrel Sant Ignasi ja no es limita únicament amb el seu barri d'actuació, sinó que també ajuda ja a totes les persones sense llar que hi ha a la ciutat de Lleida. Sandra Domènech ho ha explicat a migdia de COPE Catalunya i Andorra.
Sí, nosaltres donem servei a persones que estan en situació sense llar, persones nouvingudes, infància en risc. Llavors tenim com diferents projectes que atenen com a les necessitats d'aquests diferents perfils. Normalment, anualment, atenem entre les 2.000, 2.500 persones o així a la ciutat de Lleida.
Atenció al número, 2.500 persones ateses per aquesta parròquia i, a més, amb una tendència creixent, on el finançament és necessari per pagar les necessitats més bàsiques, aliments, roba i també fins i tot el reforç escolar per als més petits, llibres i material escolar. Sandra Domènech en valora que sense els voluntaris no seria possible atendre a aquestes persones amb l'actual finançament.
I ens ajuden amb tot, o sigui, són els que reparteixen esmorzar, ajuden a col·locar els aliments al lloc, o sigui, també són el gruix principal de persones que donen classe a aquestes persones nouvingudes que volen aprendre la llengua, o sigui, és un pilar fonamental per a la nostra entitat. Tenim una necessitat molt gran, intentem fer aquesta sol·licitud a la població també, de que ens donin un cop de mà a nivell financer per poder mantenir els serveis.
I és que l'aportació a la casella de l'Església, ara que fem la renda, es deriva també doncs, amb el destí final a parròquies com les d'Arrel Sant Ignasi de Lleida, que treballen diàriament en aquesta funció social. A Catalunya recordem que les últimes xifres situen en més ja de 2 milions de persones, amb un augment del 34% respecte a la xifra del 2016, que necessiten atenció social. Són les dades fetes públiques fa pocs dies per la taula del tercer sector, que a més parla d'un impacte econòmic que ja representa el 2% del total de la PIB català.
I a migdia a COPE també hem pogut escoltar l'ecònom de la Conferència Episcopal Tarraconense, el senyor Jordi Cerdà, per posar en valor aquesta importància del finançament de l'Església, Sergi.
Sí, i ens ha parlat d'aquestes petites accions, que són molt grans, perquè són ajuda a una persona que ho necessita, que la majoria de vegades no es coneixen, perquè no s'informa puntualment d'aquella petita acció, per exemple, a Tarragona, com és ajudar a mariners o a futures mares.
Com pot ser, i estic pensant, per exemple, en el cas de Tarragona, que tenim aquí un port bastant important, doncs simplement a vegades és donar un gorro a un mariner doncs perquè arriba al port i ho necessita. Una cosa tan trivial com aquesta, o altres coses que no ho són tant, com ajudar amb una senyora doncs que vol ser mare i que per les circumstàncies de la vida doncs té dificultats per ser-ho, o per ajudar a malalts, o simplement anar a donar-los consol, mossens que ens en van als hospitals a donar consol a aquests malalts, i moltíssimes altres coses que hi ha i que realitza l'Església Catòlica i que moltes vegades es fan en silenci i que molta gent no les coneix.
És la veu de l'ecònom de la Conferència Episcopal Tarraconense, el doctor, perquè és professor universitari, Jordi Cerdà, el qual també ha valorat moltíssim la feina dels voluntaris, que són necessaris, però que s'ha de complementar amb l'obligat a finançament, en aquest cas, perquè es pugui continuar fent aquesta tasca.
És obvi, anar a dir que l'Església Catòlica, com qualsevol altra institució, pues necessita recursos econòmics per portar a terme les seves tasques, no? I és obvi també pues que ens ajuda moltíssim pues que la gent marqui aquesta X, no? Tal com comentava, són moltíssimes les activitats que es porten a terme a l'Església Catòlica i moltes d'elles, pues, malauradament, necessiten diners. No totes, que és important remarcar això, perquè l'Església Catòlica també realitza moltes tasques d'acompanyament en persones que no necessàriament necessiten recursos econòmics.
Molta feina, per tant, que no es veu i que s'ha de fer, perquè com dèiem anteriorment, la xifra absoluta impressiona. 2 milions de persones a Catalunya necessiten assistència.
Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i cap de Comunicació de Càritas Catalunya, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, avui estem parlant sobre el tema i l'important que és marcar la casella 105, si no m'equivoco, de la declaració de la renda que ara mateix està fent molta gent. Què és aquesta casella de l'Església, la declaració de la renda, i què suposa marcar-la, Luis Miguel?
Sí, doncs bé, com la majoria part dels vostres oients sabran, hi ha la doble possibilitat de marcar la casella de l'Església i marcar la casella d'altres finalitats socials, no? Per què és important marcar la casella de l'Església? Doncs per demostrar, per expressar el que seria una solidaritat o un reconeixement també al fer a la feina que fa l'Església Catòlica. Hem de tenir en compte doncs, que des de l'Església s'ajuda molt directament a moltes persones de les pròpies comunitats cristianes. Molta de la gent també necessitada que hi ha als barris, que s'apropa allà, no sol, a part de Càritas, evidentment, de les Càritas parroquials,
sí.
Però també, evidentment, hi ha un acompanyament als malalts, que es fa des de sempre, des d'anys immemorials. I després hi ha tota una sèrie de serveis que dona l'Església, doncs, serveis d'acompanyament a persones doncs, que poden ser creients o no, però que també doncs, necessiten un acompanyament espiritual, unes paraules de consol, algú que estigui a l'altra banda, no? Evidentment, aquí podem parlar de la catequesi, podem parlar dels grups de vida creixent i de tota la immensa feina que fan, diríem, el que són grups de matrimonis, tota l'activitat de lleure que a Catalunya ens ve de lluny, l'activitat de lleure, d'esplais, caus, esbars, etcètera, etcètera. És a dir, pensem que moltes d'aquestes activitats són possibles gràcies a que les nostres parròquies doncs cedeixen espais la major part de manera gratuïta.
Així és. Abans ens comentava el company Sergi Tor, que ens ha fet la crònica sobre aquest tema, que gràcies a Déu o gràcies a la gent que marca aquesta casella, cada cop hi ha més gent que ho fa, no? Suposat un augment important, no?, respecte d'altres anys.
Sí, la veritat és que aquí jo crec que hem de veure diversos factors, no? Malgrat que estem en una societat que cada cop és més laica, més secular, però també ja comença a haver-hi uns moviments, no?, de recerca de la interioritat, de l'espiritualitat, en el nostre cas, doncs, de la fe en Jesús, no? I el que ha fet molt també és precisament el nostre estimat Papa Francesc, el cel sia, també ha ajudat moltíssim a que moltes persones no creients veiessin una dimensió propera que és la que té l'Església envers les persones més necessitades, no? Jo crec que d'una banda, davant d'aquesta societat tan individualista, tan consumista, hi ha gent que necessita altres valors i, per tant, l'Església els està donant, els ha donat i els està donant. Però també, d'altra banda, doncs, bueno, hem de tenir en compte doncs, aquesta nova línia que va encetar el Papa Francesc d'una església en sortida, d'estar a les perifèries, tant les físiques com les existencials, de sempre estar al costat de l'altre, del que pateix, no? Jo crec que, bueno, ha aconseguit el que deia el Sant Pare, sobretot els joves, hagan lío, no?
Efectivament.
Jo crec que s'ha fet lío i que ja portem uns quants anys que ha anat progressant, s'ha anat incrementant. També val a dir que cada cop fem més bones campanyes.
Certament. O sigui, que això arriba cada cop més a la gent, no tan sols al boca orella, sinó que el fet de que es faci campanya, la gent diu, eps, pren atenció, saps? Per atenció, sí. Aviam què s'està dient.
Sí, no, la veritat és que jo crec que, com allà, no et parlo com a, diríem, com a Càritas o com a Església Catòlica, sinó com a professional de la comunicació que porto molts anys, cal felicitar els companys de les agències que estan fent aquestes campanyes. S'han basat molt en testimonials, cosa que arriba moltíssim a la gent, no? Que persones que tu dius, bueno, aquesta persona pot ser d'església o no pot ser d'església, però m'està dient que doncs l'han ajudat, que ha trobat unes paraules de consol, no? I si no va per testimonials, doncs també el bonic és que hi ha imatges que parlen per si mateixes.
I tant. Escolta, també estem parlant que marcar aquesta casella representa el 0,7%, no estem parlant de grans quantitats,
no,
però
no,
sí
no.
Que és de mica en mica s'omple la pica, no?
Oh, i tant. Hem de tenir en compte que, clar, primer de tot, no té cap cost pel contribuent.
Correcte.
És a dir, nosaltres, si volem marcar una casella, les dues caselles, per nosaltres no té cap cost. Si una persona opta per dir no marco la casella, doncs aquesta casella del 07 de l'Església o del 07 per altres finalitats de tipus social queda per l'Estat. I llavors l'Estat és qui disposa d'aquesta part. Evidentment, doncs, tots pensem que l'Estat pot dedicar-ho doncs, a coses positives, no? I a coses necessàries. Però, clar, aquí ja li perdem una mica, mm-hmm. Sí que, evidentment, es justifiquen, però ja li perdem la traçabilitat a què es dediquen aquests diners. En canvi, nosaltres, tant des de la Conferència Episcopal Tarraconense com l'homònima de l'Espanyola, sí. Evidentment, cada any doncs, es rendeix comptes davant de tota la ciutadania, no solament del poble de Déu immediat, no? Mm-hmm. Sinó davant de tota la ciutadania. Es diu, miri, nosaltres hem rebut això. I ha anat destinat, doncs, miri, hi ha una part que és pastoral, molt bé, però hi ha una altra part que és la pròpia acció social de l'Església Catòlica.
Efectivament. Doncs des d'aquí animem a la població que de manera voluntària, si vol, marqui aquesta casella de declaració, la 105. Ajudareu a gent sense saber-ho, perquè hi ha molta gent, com deia el Sant Pare, en Pau Descansi, com bé deies, que s'ha d'estar amb els pobres, amb els més necessitats, amb la gent gran i amb la gent que de veritat ho necessita. I entre tots podem ajudar. Lluís Miguel Luna, secretari de Presidència i cap de Comunicació de Càritas Catalunya, gràcies per sempre estar amb nosaltres i per la tasca que feu, que és molta. Una abraçada.
Una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Hoy tenemos un nuevo mensaje de BBVA para accionistas de Banco Sabadell con el asunto un banco que suma. BBVA ha explicado que la unión crearía una entidad más sólida y rentable, lo que permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. Esa cantidad se podría sumar a la que ya están prestando hoy ambos bancos. Pues efectivamente se trataría de un banco que suma. Este incremento de la capacidad de financiación está sujeto a determinados condicionantes que se preverán en el folleto de la oferta.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
El territori català està format per micropobles, poblacions que no superen els 500 habitants, es gestionen ells el territori i no disposen dels mateixos serveis que la resta d'ajuntaments. En general, en aquest tipus de pobles, la població és molt envellida i té molta dificultat per aconseguir nous habitants. Alguns d'aquests nuclis no tenen recursos necessaris per fer funcionar escoles i els nens han d'anar als pobles veïns. L'organització del poble es porta entre tots els habitants. Els pressupostos són tan ajustats que els alcaldes i regidors de pobles també seran petits, no cobren un sou per la seva feina. Pel que fa als negocis, és un dels grans inconvenients. Els petits establiments tenen molt poca continuïtat. Quan hi ha una tanca, només tenen opció d'anar a algun poble o ciutat del costat. Aquest tipus de pobles disposen de l'ajuda de l'Associació de Micropobles, que no dona serveis, sinó que vol comunicar aquelles dificultats amb què es troben i fer-ho entendre als governs. I és que aconseguir nova població en aquest tipus de poblacions petites o micropobles és molt difícil. És una de les lluites de l'Associació de Micropobles que esperen resoldre amb l'Estatut de Municipis Rurals que vol aprovar el govern abans de l'estiu. El president dels micropobles, Joan Solà, li ha explicat a en Ricard Álvarez.
Els micropobles catalans, que representen més del 50% del territori de la meitat dels municipis del país, pateixen un despoblament alarmant. Segons Joan Solà i Bosch, alcalde de Riner i president de l'Associació de Micropobles, només hi viu un 2,4% de la població catalana, una dada que empitjora amb els anys i que, segons Alerta, reflecteix un greu desequilibri territorial.
La realitat és a dir que els municipis de fins a 1.000 habitants del país, els micropobles, que ocupen un 51% del territori, més de la meitat del territori són micropobles.
Sí, sí.
Som més de la meitat dels municipis. Més de la meitat dels municipis del país són micropobles. Però la pregunta, o el que reflecteix molt bé el que és la realitat, és dir, quin percentatge de persones hi vivim? Doncs aquest percentatge és un 2,4%. És un drama.
La pandèmia va obrir una finestra d'esperança quan moltes persones van traslladar-se temporalment a zones rurals aprofitant el teletreball. Però, segons Solà, sense polítiques decidides, aquesta tendència no es manté. Reclamen serveis bàsics, connectivitat i que el nou estatut dels municipis rurals no sigui només un anunci.
S'està greujant i hem d'intentar... També estem convençuts a la vegada que hi pot haver-hi solucions, que hi ha solucions i que podem revertir aquesta situació. Però... sempre doncs han d'anar acompanyades aquestes solucions amb voluntat d'aplicar polítiques que ajudin a revertir aquesta situació.
Des de l'Associació de Micropobles es demana que es deixi de parlar de bones intencions i es passi a l'acció. Si no, adverteixen, el país perdrà una part essencial del seu territori i la seva identitat. I avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, l'alcalde d'Ogassa, Albert Rasolà, adverteix del perill de tancament de l'escola del municipi si no es manté un mínim de 5 alumnes. Actualment hi ha 9 nens, però 4 passaran a secundària aquest curs, deixant-ne només 5. Per evitar el tancament, el consistori ha engegat iniciatives per atreure famílies amb infants.
Sí, ara a l'escola hi tenim 9 nens, vale, però aquest curs ens n'acaben 4, que marxaran a fer l'ESO, és això, ens quedarem amb 5 nens a l'escola.
L'Ajuntament ha posat en marxa una campanya a xarxes socials i ja ha aconseguit 2 noves inscripcions pel setembre. A més, prepara 2 pisos municipals per a lloguer social, amb prioritat, això sí, per famílies amb fills en edat escolar.
Estem treballant amb 2 pisos municipals que aquest mes de maig han d'estar acabats i les prioritats seran de lloguer així social, famílies que tinguin nens amb edat escolar.
Tot i aquestes accions, Rasolà remarca que els grans problemes continuen sent l'accés a l'habitatge i les oportunitats laborals. Amb els preus del lloguer disparats i la competència dels allotjaments turístics, la manca d'oferta dificulta el repoblament. A més, denuncia la lentitud administrativa i reclama mesures estructurals que facilitin el retorn a les zones rurals.
Tot és molt lent, burocràcia lenta... Sí. L'Estatut de Municipis encara està en seu parlamentària, que són coses que ens poden ajudar a incentivar que la gent torni a les poblacions rurals.
La situació d'Ogassa és representativa del repte que viuen molts micropobles catalans: retenir famílies, salvar escoles i garantir un futur sostenible al territori.
Avui és un plaer saludar a la Dàlia de l'Olmo, que és directora de l'Escola L'Esquirol d'Ogassa. Dàlia, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, situem on està Ogassa i quants habitants n'hi han?
Doncs mira, Ogassa és un poble de muntanya, pujant cap al Taga, que està res a 5 minutets de Sant Joan de les Abadeses, està aquí a la comarca del Ripollès, entre Sant Joan de les Abadeses, Ripoll, i llavors d'habitants té uns 230 habitants aproximadament.
Perfecte, ja m'hem situat perquè avui estem parlant dels micropobles i nosaltres des d'aquest programa volem mostrar la visió educativa sobre els efectes del despoblament i la importància de mantenir els centres escolars als micropobles. Quina és la importància pedagògica de tenir una escola dins del mateix poble, Dàlia?
Bueno, sincerament és que en un poble sense escola falta vida, no? Llavors, si us poso un exemple, l'altre dia que hi havia festa a l'escola, una veïna, no?, doncs va obrir la porta l'altre dia i diu, ai, Dàlia, diu, no saps pas com hem trobat a faltar, que avui era festa, no?, diu, perquè no hem sentit els nens obrir les portes de casa i no escoltar com esteu al pati i tot, diu, doncs no saps pas com es troba a faltar, diu, sembla que falta alguna cosa en el poble, no? Llavors, bueno, és molt important que en el poble hi hagi escola perquè està oberta totalment a la comunitat, s'intenten fer les festes doncs, obertes perquè no només vinguin les famílies, sinó que vingui tothom del poble que pugui i que vulgui. Es fan activitats perquè també entri la gent a dins de l'escola. Anem a veure doncs, els oficis que hi ha aquí. Doncs, hem anat a veure el fuster, el restaurant d'aquí de la COPE, Can Costes, l'Ajuntament... Llavors, els nens que sàpiguen doncs, quina és la realitat que tenim aquí i també la realitat de la gent del poble, que sàpiga què es fa a l'escola i que està oberta i que tothom tingui cabuda. No?
Quants alumnes hi ha ara mateix escolaritzats?
Ara mateix tenim 9 alumnes. El que passa que se'ns en van 4 aquest curs perquè fan 6è i han d'anar a l'institut i ens quedem amb 5.
Amb 5 alumnes. I com viuen aquests nens i nenes aquesta incertesa sobre, no sé, el futur de l'escola o saber que cada cop són menys nens?
La veritat és que, mira, us he de dir que amb aquest any que porto de directora que estem engegant doncs, un nou projecte de direcció partint del projecte directiu de la ZER, s'ha involucrat moltíssim doncs, l'Ajuntament, les famílies i tota la comunitat i la veritat que fem un pack, que anem a una i que estem buscant doncs, com fer possible que el futur de l'escola doncs, sigui òptim i que sigui doncs, que vagi en bon port i els nens ho estan vivint clar en primera mà, no? Llavors estan doncs, sempre portant idees, ai, dale, doncs podem fer aquesta festa i podem doncs, nosaltres ser els guies i explicar a tothom perquè vulgui venir, ensenyar l'escola... Bueno, hi ha un patiment que tenen de que no volen que es tanqui l'escola del seu poble, no? Uh-huh. Ho veuen doncs, molt de prop i tenen moltes ganes de crear iniciatives i activitats, de col·laborar i poder fer el màxim que puguin, la veritat.
Perquè, clar, l'Ajuntament imagino que, no sé si faran campanyes o no, saps allò de que hi ha molts indrets que diuen aquí hi ha habitatges perquè el poble s'ompli de gent, sobretot de nens. Clar, la manca d'habitatges, o si no hi ha gent que hi viu, doncs el nombre de matrícules, òbviament, cada cop anirà menys, no? S'ha de fer una campanya important perquè la gent vagi a viure a aquests pobles.
Sí, aquesta és la idea. Aquí ara l'Ajuntament s'hi ha posat molt, bueno, molt fort. Estan arreglant habitatges doncs, per poder oferir-los a nivell social amb famílies doncs, que puguin portar fins aquí a l'escola. Amb unes ajudes no, socials que tinguin doncs, el lloguer doncs, més barat. Estan intentant doncs, també doncs, mirar a veure com poden oferir més habitatges perquè sí que és veritat que hi ha famílies que venen i que s'interessen en el projecte educatiu i en venir a viure a l'escola. Llavors està bé moviment. Sí que hi ha gent que ha vingut a veure l'escola i que està interessada en portar-los i bueno, s'està intentant... Doncs, moure des de tots els vessants, les famílies també estan buscant doncs, maneres de poder connectar amb propietaris que tenen doncs, cases o pisos que estan tancats o que són de segones residències per veure si poden oferir-los a primera residència, no? Per optar doncs, a poder tenir més matrícules.
Nosaltres fa un parell de dies, bueno, arreu d'Espanya, sabem, vam tenir aquesta apagada general, aquest blackout... No sé jo si vosaltres disposeu d'internet, no? Igual que hi ha escoles que tot el dia van amb l'ordinador, que els llibres els han deixat de banda. Vosaltres feu servir encara el paper?
Sí, fem una barreja. Jo penso que bueno, el nostre projecte educatiu engloba una miqueta tot, no? I totes les metodologies sí que no tanques la porta al futur i hem de, doncs, obrir la porta a la robòtica i a saber treballar d'una manera segura amb les xarxes, bueno, amb el Drive, amb el Classroom, amb plataformes que són educatives, no? Però sense deixar de banda, doncs, una mecànica i un treball escrit que ens dona també doncs, una sistematització, no? I sí, la veritat és que sí.
Doncs des d'aquí fem aquesta crida. A Ugassa falta gent, sobretot falten gent petits que vulguin anar a les escoles. És molt important que un poble tingui una escola i que al veure nens corrents pel carrer, els crits dels nens i nenes, això és vida i es nota, com deia la teva, aquesta veïna, no? Que deia que no es sentien. Doncs avui hem volgut parlar amb la...
Si em permets, abans d'acabar, m'agradaria dir-vos que el dia 31 de maig s'està organitzant una festa des de l'AFO, de l'escola. Estan organitzant una festa aquí a Ugassa, que es diu Festa Rural,
sí,
que està doncs, dirigida a que pugui venir doncs, tothom que vulgui, però també dirigida a les famílies que estiguin interessades en venir a l'escola, a conèixer doncs, el projecte nou que s'iniciarà, que es posarà el primer cicle d'educació infantil i 1 i 2 a dins de l'escola també, per intentar doncs, salvar l'escola. I hi haurà titelles, hi haurà doncs, productes, productors artesans amb parades, animals de granja també, doncs, la fira, un joc rural, vull dir que us animem a venir el 31 de maig també a fer una ullada aquí cap a Ugassa.
Doncs queda dit i queda apuntat. 31 de maig, tothom cap a Ugassa. Dàlia de l'Olmo, directora d'aquesta escola a l'Esquirol d'Ugassa, gràcies per haver estat amb nosaltres i per la gran tasca que feu. Una abraçada, Dàlia.
Moltes gràcies per la vostra ajuda i gràcies per demanar doncs, fer aquesta entrevista. Moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada. Adéu.
Una abraçada.
Tiri, tiri, tiri.
7:35 PM y perdona que interrumpa, pero es que no puedo aguantarme más. ¿Sabías que con la fórmula coche-casa de Línea Directa, si juntas tu seguro de coche y de tu seguro de hogar, vas a ahorrar directamente? Bueno, pues aprovecha ahora y llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. Venga, que ya podemos continuar con la linterna.
Este jueves a partir de las 8:30 PM.
Hoy todo a la vez.
Tiempo de juego en Europa con 2 semifinales.
Hoy todo de golpe.
Athletic Club, Manchester United en la Europa League. Betis Fiorentina en la Conference League.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González.
Paco González.
Paco González, sí.
Manolo Lama.
¿Escuchas a Manolo Lama?
Sí, Manolo Lama.
Y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mario, ¿tú de dónde eres?
De Haití.
Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Gremi de Discoteques de Barcelona i Província i Fecalón se sumen a la campanya contra el soroll nocturn sota el lema El silenci és música per les oïdes dels teus veïns. Organitzada per la Federació Nacional d'Empresaris d'Oci i Espectacles, la Societat Espanyola d'Acústica i també les associacions veïnals, coincidint amb el Dia Internacional per la Conscienciació contra el Soroll el 30 d'abril, que tot just és avui. En parlem de tot plegat amb el Ramon Mas, que és el secretari del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província. Ramon, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. I també sóc el president d'Espanya de Noche.
Així és, correcte. T'anava a preguntar, estem davant d'una campanya pionera a Europa, no?
Bueno, sí, és una campanya que realment està treballada. Des d'Espanya de Noche hem treballat molt amb la Societat Espanyola d'Acústica. Els va agradar molt, els va semblar que era molt interessant fer-ho per aquest dia. A més, vam unificar també a la pota de la Confederació Estatal d'Associacions de Veïns i també vam afegir els professionals dels DJs, no?, a l'Associació de Productors i DJs d'Espanya, perquè creiem que tots som els, diguem-ne, els protagonistes de tota aquesta història, no? Els professionals de la nit, els que treballem, els empresaris, els veïns. Al final tots som veïns també, tots som usuaris. I la Societat d'Acústica Espanyola, pues, perquè són els professionals del soroll. No?
Mm-hmm. Llegia que és una campanya per arribar als més joves a través de missatges de conscienciació per impulsar aquest compromís, però a vegades no són tan només els joves, eh? Els que són grandets, també d'unidó el soroll que fem.
Sí, això és una cosa que és molt interessant que ho diguis, perquè moltes vegades estigmatitza la gent jove,
correcte,
que és la que surt més, diguem-ne, els de 18 a 23 anys surten més per la nit, però hi ha molta gent que està sortint als tardeos, molta gent que està sortint a discoteques o a altres llocs, i nosaltres parlem dels sorolls al nostre entorn, no? L'entorn de l'oci nocturn. També és veritat que som conscients i sabem que bueno, no solament som els únics que podem produir un soroll, no? La ciutat som molt sorollosa, els transports públics, els camions de les escombraries, sí, terrasses, nosaltres... Bueno, hi ha molts focus de soroll, inclús els propis veïns, les pròpies estadístiques, no? Parlem de que, bueno, de que hi ha diferents accions que provoquen més soroll a la ciutat que d'altres, no? Però de cara al nostre cas, al nostre tema, això era per conscienciar els nostres joves, els nostres clients, els usuaris, que utilitzen les xarxes socials, de fer-los aquesta reflexió. Ostres, donem-nos compte de que quan sortim de festa, potser quan sortim a fumar, tenim que ser responsables de l'entorn, perquè a vegades no ens adonem, parlem una mica alt i tenim gent que està dormint a prop, no? I això és una cosa que tenim que anar treballant i que, repeteixo, tots som veïns també, perquè nosaltres també vivim i també dormim al dematí i també la ciutat és sorollosa.
Efectivament.
I també, potser, dormim per la nit i també sentim el soroll de la ciutat. Per tant, tenim que ser solidaris tots, uns i altres.
Quines altres mesures es poden abordar transversalment per evitar aquest problema de soroll nocturn, tot i que no es pot acabar, òbviament, no és soroll zero, però...
Sí, es poden fer moltes coses, control d'accés, control de les cues, acotar espais perquè la gent fumi, tenim agents cívics, agents de mediació, conscienciar molt al públic de que realment, escolta, surts fora però intenta no fer soroll, perquè una cua pot ser una cua silenciosa, sí, més ruïdosa o molt ruïdosa, perquè al final, t'imagina't 300 persones parlant amb un to una mica baix, fa soroll. Però bueno, és una feina d'anar fent. No parlem de l'oci nocturn, quan la gent va al teatre, quan la gent va al futbol, quan la gent va a qualsevol tipus d'acte, bueno, pues no ens donem compte i fem soroll, no? Quan estem a un restaurant, parlem alt. Bueno, és anar treballant i anar conscienciant a la gent de que no estem sols a la ciutat i que hem d'intentar ser solidaris amb tothom, no? Perquè nosaltres també ens podem trobar en un moment donat, sobretot els treballadors de nit, que treballem de dia, patim amb el soroll de la ciutat. El patim perquè dormim de dia i el dematí, tu saps, la ciutat és molt sorollosa.
Sí.
Aleshores, tots patim el soroll i tots tenim que ser conscients d'entre tots intentar minimitzar-lo.
Escolta'm, aquest eslògan del silencio es música para los oídos de tus vecinos, molt ben trobat, eh? M'agrada.
Sí, sí, la veritat és que la ONG Contra la Club ha estat el que ha tret el missatge, ens va agradar molt perquè forma, pues, uneix totes les paraules, no? Música, silenci, veïns, tot, i ens va agradar molt.
Uh-huh. Escolta'm, es nota, Ramon, que ja ha augmentat el tema del tardeo? Sembla que hem après de la pandèmia, no?, amb això del tardeo.
Bueno, el tardeo més que la pandèmia, jo crec que ha sigut un efecte de que la gent d'una edat, com jo tinc 53 anys, que si jo no treballés a discoteca, si no sortís per la nit perquè treballo, pues podria buscar uns ambients més de tarda per escoltar la música que m'agradava a la meva època, amb un entorn de gent de la meva edat, i aplegar una hora, pues, d'hora, a les 12, a les 11, a les 10, pues anar-te a la casa després d'haver fet un tardeo de 6 de la tarda a 10, no? Ah. I això és una cosa que va néixer a Albacete i a Múrcia ja fa molts anys, i que aquí ha vingut ara, però és un fenomen que fa més de 10 anys que ja s'està produint a altres parts d'Espanya, però que ara aquí a Barcelona i a Catalunya ha vingut i ha trencat.
Doncs jo encantada, perquè sí que és veritat que jo, tu tens 53, jo en tinc 55, però és veritat que arriba una certa edat que dius, ¿dónde voy?, no? Després de sopar, dius, com no vagis a casa d'uns amics i tal, està la cosa una mica complicada per a aquesta edat.
Sí, sí, encara queden coses, encara queda algun local a Barcelona que fica aquesta música per la nit, però és veritat que el tardeo és una bona opció. És una bona opció per cobrir una franja d'horària i una franja d'edat, sobretot, que la gent que vol sortir, però bueno, vol anar a dormir més d'hora. Ja està molt bé.
Doncs escolta'm, benvinguda sigui aquesta campanya, i no només que sigui el dia d'avui per conscienciar-nos, sinó que sigui els 365 dies de l'any, perquè mentre hi ha gent que està de festa, d'altra dorm, i a l'inversa també, no? O sigui que entre tots hem de fer... Si quan estàs dormint i passa un mosquit, te n'enteres. No t'enteres...
Exacte, tenim que fer molta
pedagogia,
perquè tots tenim que parlar d'això, i la Unió, des del Gremi vam fer una idea, amb Ficalón també hem fet un acord amb la FAP, amb la Federació de Associacions de Metges de Barcelona, en el qual ens hem posat d'acord en les coses que en els denominadors comuns que tenim, i és molt interessant, perquè hi ha hagut voluntat per part de la Junta Directiva de totes les entitats, i ens hem posat a construir, i això és el que s'ha de fer.
Efectivament. Ramon Mas, secretari d'aquest Gremi de Discoteques, gràcies per haver estat amb nosaltres, i molt fins bé. La propera.
Vinga, fins la propera, gràcies.
Una abraçada, gràcies, ciao. Una abraçada. Doncs així és, que és important el descans, eh? Tothom té dret a passar-s'ho bé, però també el que descansa. Quanta quantitat de gent hi ha que viu a depèn quines zones i que, malauradament, no poden dormir, perquè, clar, té tot el carrer ple de bars, de discoteques, i és, sí, impossible. No perquè els bars facin soroll, sinó la gent que surt a fora. Així que, entre tots, intentem, permetre el descans de qui no vol sortir de marxar. Bueno, estem molt pendents de l'operació sortida del pont de l'1 de maig. Està en marxa, ja sabeu, amb la mobilitat tensionada pels camions. Des de les 3 de la tarda fins a les 7 hi ha hagut aquesta operació sortida. Bueno, hi han sortit 126.000 vehicles, un 26% del total previst, que s'esperen 480.000. O sigui que encara queda una estona. Estem ben pendents de la informació, ja saps, aquí a la cadena COPE.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa, pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es César Williams.
En todas
Yo no soy Terry Williams, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
En tu consulta, Macu, ¿cuál es el miedo que más ves?
Muchísimos. De hecho, la gente no es consciente de las cosas a las que realmente le tiene miedo hasta que no empieza a rascar en ellas, ¿no?
Ya sabes que Donald Trump ha cambiado de opinión, que da una pausa de 3 meses para la entrada en vigor de sus famosos aranceles.
Es que vaya semanita que nos ha dado, o sea, este señor.
Y lo que nos espera.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría volver a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
COPE Catalunya y Andorra.
Set a la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. Avui, finalment, ja s'ha reprès el servei de Rodalies, que des de dilluns estava aturat com a conseqüència de l'apagada elèctrica. El servei s'ha restablert a totes les línies, excepte un tram de la línia R3, on els combois han circulat entre l'Hospitalet del Llobregat i Ripoll. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, s'ha restablert el servei, però això sí, amb algunes incidències. Primer, a la R4, que ha quedat tallada entre Sant Vicenç i Vilafranca, per una avaria, i més tard una altra incidència ha afectat a diverses línies de regionals i rodalies que comencen o acaben a l'estació de França. Tot i això, la recuperació del servei doncs, era molt esperada pels usuaris, que porten des de dilluns fent mans i mànigues per poder arribar a la feina i després tornar a casa. La majoria reconeix que no les tenien totes, però al final la cosa ha anat millor del que esperaven.
Sempre hi ha problemes abans de aquesta parada de llum i és horrible perquè anem com sardines en llauna.
Avui molt bé, des d'Hospitalet fins a Sants no hi ha hagut cap problema i content. Avui hi havia menys gent, sobretot a l'estació ara quan he arribat a Sants, al sortir del tren no es veia... Bé, de fet no es veu moviment ara mateix aquí.
He agafat el mateix tren de sempre, a l'estació del Masnou, i el que passa és que anava més ple. Suposo que els anteriors doncs, no haurien passat, però per sort el meu estil que anàvem apretats.
Per cert, que la síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, ha obert una actuació d'ofici per estudiar les afectacions que ha provocat aquesta apagada massiva. Una actuació que s'adreça a la Generalitat, ajuntaments i també empreses responsables per saber quins protocols es van posar en marxa per garantir serveis essencials.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el proper dimarts al Parlament per explicar la gestió que ha fet el seu govern sobre l'apagada elèctrica de dilluns. L'oposició qüestiona la seva estratègia comunicativa. La manca d'informació oficial durant moltes hores va facilitar la circulació de moltes notícies falses.
Sí, una comunicació que va arribar tard. El govern català, també el govern central, van trigar molt a compareixer i donar explicacions davant una situació greu que generava molta incertesa. És veritat que hi havia problemes de subministrament, de connexió a internet, però hi ha opcions perquè el missatge arribi, com és el sistema S-Alert, que funciona amb geolocalització. És el que pensa Ferran Lalueza, expert en comunicació de crisi de la Universitat Oberta de Catalunya.
Per exemple, el sistema S-Alert, que es va fer famós perquè no va ser utilitzat justament durant la dada de fa mig any, doncs és un sistema que permet que els avisos, les alertes, arribin als telèfons mòbils de la població amb la informació que es consideri adequada doncs, per aclarir quina és la situació que s'està vivint i per donar indicacions en cas que calgui procedir d'una determinada manera per garantir la seguretat i el benestar de tothom.
La Lueza també diu que aquí juga un altre factor important, la por del polític a equivocar-se. I aquesta voluntat d'autoprotegir-se passa sovint per davant del que necessita la ciutadania en aquests casos.
Des d'un punt de vista comunicatiu, moltes vegades els interessos polítics o la voluntat d'autoprotegir-se o de no posar els peus a la galleda o de no arriscar, de no mullar-se, passen per davant del que hauria de ser autènticament la responsabilitat dels poders públics, que és posar-se al costat de la ciutadania i afavorir que tinguin tota la informació necessària.
De moment, el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, és que no es va utilitzar el sistema S-Alert perquè no hi havia risc de vida de les persones i justifica que el govern trigués 4 hores a donar explicacions per assegurar que la informació que es donava era veraç i estava contrastada.
I els universitaris dediquen menys temps a estudiar i treballen més per pagar-se la carrera, segons un informe de la xarxa Vives d'Universitat. Es torna a constatar que la pressió econòmica i l'origen social dels alumnes condiciona l'accés i l'elecció dels estudis.
I és veritat que els qui estudien a temps complet continuen sent la majoria, però augmenten els que treballen en feines intermitents o menys de 35 hores. Com dèiem, va a la baixa el temps dedicat a l'estudi i això no pot ser una bona notícia, com diu el Miquel Martínez, catedràtic de Teoria de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
Aquest fet és un fet que ens hauria de fer pensar, és a dir, podríem dir, tenim com, es pot treure una mica la conclusió, tenim la convicció que el fet d'anar a classe significa un bon aprofitament, i això és possible que sigui veritat, però el que segur és no és un bon aprofitament és no dedicar un temps a l'estudi autònom més a prop del promig que s'està dedicant a altres llocs.
I pel que fa al benestar emocional, baixen els estudiants que han patit algun episodi de depressió, però pugen els casos d'ansietat. Gairebé el 26% n'ha patit alguna vegada. Augmenten els estudiants que tenen un diagnòstic d'aquestes patologies.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X. Yolanda Bernal, gràcies, que vagi molt bé al pont.
Igualment, fins divendres.
I el que fem ara és parlar d'esports. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Bueno, comencem parlant del Barça perquè a les 9 de la nit hi ha un partidàs d'anada a semifinals de la Champions, Barça-Inter.
Tot un clàssic del futbol europeu amb comptes pendents i ja amb alineacions. A l'estadi olímpic de Montjuïc es troba l'Helena Condis. Helena, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Ara mateix estan funcionant els aspersors. De moment no hi ha ni porters ni futbolistes sobre el terreny de joc. El que sí que sabem són les alineacions tant del Barça com de l'Inter de Milà. Hansi Flick fa el que esperàvem tot. Repeteix l'11 que va guanyar la Copa del Rei, el de la final de dissabte a la Cartuja, amb Chesney en porteria, amb Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez i Gerard Martín en defensa, al mig del camp Pedri, De Jong i Dani Olmo a la mitja punta i a la davantera Lamine, Ferran i Rafinha. Recordem que són baixa Lewandowski i Balde. En el cas de Balde podria arribar a la tornada a Milà la setmana que ve. Per part de l'Inter, Sommer en porteria, tres centrals, manté el sistema Simone Inzaghi. Els centrals són Bissek, Acerbi, Bastoni, recordem que és baixa Pavard. El carriler per la dreta Dumfries, per l'esquerra Di Marco, al mig del camp Çalhanoğlu amb Nicolò, Varela i Mkhitaryan. I a la davantera torna recuperat Marcus Thuram per formar parella amb Lautaro Martínez, que és el màxim golejador estranger històric de l'Inter de Milà, a punt doncs, perquè vagin saltant els futbolistes. S'omplirà l'estadi olímpic Lluís Companys amb gairebé 50.000 aficionats i el club ha preparat un mosaic amb cartolines de colors blaugrana, amb els colors de la senyera, i al lateral, just davant de la tribuna, es desplegarà un tifó gegant. A més, es guardarà un minut de silenci en memòria del Papa Francisco.
Gràcies, Helena. Tiempo de juego des de les 20:15, un quart de nou de la nit. Ahir, a l'altra semifinal, Arsenal 0, PSG 1, amb gol de Dembélé.
I del Barça anem a l'Espanyol, perquè busca els 3 punts que li doni la permanència, Juan.
Sí, el rival serà el Betis aquest cap de setmana. A falta de 5 jornades, l'Espanyol té 7 punts d'avantatge respecte al descens. Està pràcticament salvat, però s'ha de tancar definitivament la permanència per evitar ensurts d'última hora. D'això ha parlat aquest matí el migcampista Pol Lozano.
Estan tranquils, és el que dic, no? Que al final ara mateix estem en una situació que ja ens agradaria haver estat a principi de temporada, com estàvem amb els punts, sobretot al gener, no? Si tenim 3 punts més ens veuràs encara més tranquils, òbviament, saps? Però que som conscients, jo crec que estem jugant últimament d'una forma en la que estem més tranquils i s'està notant en pilotes, s'està notant en com pressionem, jo crec també, com defensem, i al final és això el que tu dius, no? Que és una situació diferent, però que òbviament que tranquils no estem.
El partit es jugarà diumenge a 6:45 al camp de Cornellà Prat.
I en bàsquet, el Barça se la juga contra el Mònaco.
Després de perdre els dos primers partits de la pista del Mònaco, el Barça ha de guanyar 3 partits consecutius per estar a la Final Four. El primer d'ells ho tenim al descans, concretament al Palau Blaugrana, on ja es troba l'Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, companys. Està guanyant el Barça. De moment està fent la feina. Més 12 al descans. 51 Barcelona, 39 Mònaco al final del primer quart. 24-27 pel conjunt del Principat. Però un espectacle espectacular segon quart del Barça, amb un parcial 17-0 en 6 minuts, ha arribat a guanyar de 15 punts el Barça, l'ha situat per davant. Noms propis: Brizuela, 10 punts, Billy Hernán Gómez, 9 punts, 5 rebots, 8 triples al Barça, tot també condicionat per les dues faltes personals de Kevin Panther. Falta minut i 20 segons perquè reprengui el joc, perquè arrenqui la segona meitat. Aquí al Palau Blaugrana, recordem, està guanyant el Barça. Barça 51, Mònaco 39.
Gràcies, Albert. Ahir...